Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Són les 8, molt bon dia Catalunya, molt bon dia Andorra d'aquest 7 de desembre del 2018, dia de Sant Ambròs de Milà. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Ahir es celebraven 40 anys de la Constitució i mentre el Congrés es feia un acte institucional de gala i homenatge al rei emèrit, als carrers, un partit d'ultradreta feia actes i un altre grup de manifestants creava aldarulls per la presència de Vox. I jo em preguntava, als quasi 33 anys, què no ha funcionat bé? Què no ha funcionat bé perquè després del referèndum del 78, que no vaig poder votar perquè no havia nascut, per què els dos referèndums que sí he votat no han servit de res? El d'un estatut no respectat i el del 1 d'octubre no reconegut. Alguna cosa no va bé i estaria bé que els que manen s'ho preguntin.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i un minut, avui el primer pensament del dia que ens el porta Franzina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector.
L'acció voluntària. Per què és important? Perquè amb el gest d'apropar-se a l'altre, el patiment que aquest pugui tenir està apropant-se a algú que el necessita, ajudant-lo a fer camí. Els voluntaris, amb la seva tasca, contribueixen a fer una societat millor. Transformen realitats. Amb la seva acció, fan denúncia de tot allò que cal millorar. El que descobreixen els voluntaris en pròpia persona és com es compleixen les paraules de l'Evangeli. Si donem, rebem molt més del que donem. El voluntari sempre rep molt més del que dona.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I aquest divendres ens en volem fer ressò de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Navarra que ha confirmat la condemna per abús i no pas per violació als membres de la manada i que ha provocat una nova onada de protestes en diverses ciutats espanyoles. En parlarem al comentari d'actualitat d'avui amb Lluís Batlló, advocat penalista. I un dia després de la celebració dels 40 anys de la Constitució espanyola, quines vies polítiques va obrir la Carta Magna ara fa 40 anys? Continuen ara vigents? Quins en són els nous reptes? En parlarem també amb Marcel Mateu, professor de Dret Constitucional de la UOC. Divendres i, per tant, ens visita als estudis de Ràdio Estel el professor de català Daniel Ruiz Trillo amb un nou truc curt, una mica especial avui. I a partir de les 9, no es perdin el que ens portarà Montserrat Minovis de La Independent, l'agència de notícies amb visió de gènere. Tot plegat sempre amb l'actualitat més destacada, amb bona música i que no falti mai l'equip que fa possible aquest programa, Toni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Aran Soler a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Aran Soler, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Repassem les notícies més destacades d'avui, i és que Felip VI aposta pel diàleg i demana acatar les sentències.
Felip VI va demanar diàleg ahir per resoldre les discrepàncies i va demanar complir les decisions dels tribunals. Tot i que no va fer referències directes a l'independentisme català, el comentari va portar de cap alguns diputats, segons van comentar, perquè l'amenaça del president de la Generalitat, Quim Torra, de no acceptar les sentències del procés. En els seus discurs, de més de mitja hora, el cap de l'Estat va fer referència en diverses ocasions a que Espanya ha hagut de fer front a fets molt greus i molt seriosos que han afectat a la llibertat i a la convivència durant aquestes últimes 4 dècades.
Almenys 19 ferits i 2 detinguts en les càrregues contra antifeixistes a Terrassa.
Tensió a Terrassa aquest dijous, coincidint amb el dia de la Constitució. Almenys 19 persones van resultar ferides en les càrregues contra els col·lectius antifeixistes que es manifestaven contra un acte convocat per Vox a la plaça 1 de maig per celebrar els 40 anys de la Constitució espanyola. Hi va haver 2 detinguts acusats d'atemptat a l'autoritat. La CUP va denunciar que la diputada Maria Sirvent havia rebut un impacte de bala de foam. La diputada de la CUP va ser una de les persones ferides ahir a Terrassa.
I encara parlem de les armilles grogues. Macron anul·la definitivament la pujada d'impostos als carburants.
I és que Macron ha acabat cedint del tot. Per intentar frenar la violència, el seu govern ha retirat definitivament la taxa als carburants que havia encès al país. L'executiu francès no ha arribat ni a debatre la suspensió de 6 mesos de la taxa per poder negociar amb els armilles grogues. com es va anunciar dimarts, sinó que l'Elisi ja ha anunciat que la suprimeix del tot.
Troben mort a cops a casa seva un dels primers activistes LGTBI, Fernando Lumbreras.
I va ser un dels primers activistes de l'LGTBI, lesbianes, gais, bisexuals i transexuals. Fernando Lumbreras ha estat trobat mort amb signes de violència a casa seva a València. Segons van confirmar els mitjans, fonts de la investigació del seu entorn, Lumbreras, de 60 anys, hauria mort a cops.
Que la pau et cobreixi, o Ciutat de Pau, s'inscriurà a la Rambla en record del 17 d'agost.
És el text que quedarà inscrit a terra, a la Rambla en record dels atemptats del 17 d'agost de l'any passat. Ho va anunciar l'alcaldessa de Colau, tot recordant que és una de les frases que es va dipositar a la via els dies posteriors. Així, aquestes paraules van encapçalar un memorial dimecres que van acompanyat del dibuix Barcelona de l'artista Frederic Amat, una obra on la lletra hi forma un llaç negre.
Si sortim de casa i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui, Aran?
Doncs mira, pel que fa a les portades, a La Vanguardia, el rei insta a renovar el pacte de convivència del 78. Pel que fa a altres mitjans, també al Punt Avui, celebració deslluïda. Portada, tots en referència a Joan, a la Constitució, la celebració d'aquest dia 6 de desembre. El periòdico de Catalunya, Sánchez, calcula que resistirà fins a la tardor. I a l'ara.cat, Felip VI evita referir-se a la crisi catalana. Pel que fa als diaris de Madrid, Joan, l'ABC titula «No hay que desvirtuar los valores de la Constitución, sino reivindicarlos». Paraules de Felip VI. També al Mundo, don Felipe, «La Constitución es el alma viva de la democracia». També paraules del rei emèrit actual. I pel que fa al País, la titula, a la portada, «La Constitución, un mandato permanente de concordia».
8 i 7 minuts, hora de saber l'estat del temps de les properes hores i dies. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Ens llevem altra vegada amb temps anticiclònic i això significa que fa fred a les puntalades, amb temperatures que en molts casos estan poc per sobre dels 0 graus. En canvi, a les parts més altes, fins i tot al Pirineu, les temperatures són també superiors a les normals per aquesta època de l'any. Per tant, inversió tèrmica que fa que faci més fred al fons de les valls que no pas a les muntanyes. Aquesta situació es mantindrà avui també demà al matí. A banda d'aquest fet, he dit que al centre del dia les temperatures més altes s'enregistraran a les comarques del litoral, del prelitoral i també a les muntanyes, amb valors de 15 a 18 graus. Tindrem boires, de fet en tenim de boires aquest matí, a bona part de les comarques de l'interior, i al Pla de Lleida la boira no desapareixerà pràcticament en tot el dia. Per tant, aquí ambient fred amb temperatures màximes per sota dels 10 graus. Pel que fa a la resta del país, parlar de nuvolositat variable a les comarques de la meitat nord, i aquesta tarda augmentaran més els núvols cap a l'àrea del Pirineu. La previsió per demà ens indica un matí molt semblant al d'avui, amb boires, i a la resta amb nuvolositat variable. Aquestes nuvolades, les de demà, seran una miqueta més importants, però en principi no donaran precipitacions, tot i que no descartem que es pugui escapar alguna gota cap a la Vall d'Aran. La cota de neu estarà situada al voltant dels 1.500 metres. Demà també, amb el pas de les hores, començarà a entrar el vent de mestral i del nord-oest, que bufarà als dos extrems del país. Diumenge, nuvolositat variable al terç nord, sobretot al Pirineu, més sol a la resta, i temperatures que baixaran una mica respecte a les d'avui. En canvi, a les comarques del Pla de Lleida, la boira es mantindrà i aquí l'ambient continuarà sent fred durant tot el cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Pels que teniu sort i aneu de pont, i pels que no teniu tanta i aneu a treballar i agafeu el cotxe, quin és l'estat del trànsit? Bernat Martínez, des del RAC, molt bon dia.
Bon dia. Tranquil·litat general a la xarxa viària i tan sols s'observen incidències a hores d'ara a la P7 per un accident a l'alçada Mollet del Vallès que provoca cues de 2 quilòmetres direcció Girona i retencions a la P2 entre l'Albi i Barberà de la Conca. Per acabar, volem informar els usuaris de l'A2 que cal circular amb precaució degut a l'aparició de boira densa en un tram que ja arriba gairebé als 30 quilòmetres entre Montmaneu i Tàrrega. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Finalment, també, gràcies, Bernat. Important saber l'estat de la xarxa de transports públics des de Transmet. Isabel Sánchez, molt bon dia.
Bon dia, des de Centre d'Informació Transmet. Informar els usuaris de ferrocarrils de Generalitat que pel treball de millora d'infraestructura i fins al 9 de desembre, els dies feiners, està interromput el servei ferroviari entre l'Hospitalet i Cornellà durant les hores punta. Fora les hores punta del matí i els festius, el tall és entre l'Hospitalet i Sant Boi. Hi ha servei substitutori en autobús. Recordeu, d'altra banda, que la R4 de Rodalies a Catalunya circula per via única entre Terrassa i Manresa amb un tren per hora i sentit. Els feiners es reforça el servei en hora punta amb transbordaments per carretera des de Manresa per enllaçar amb el tren a Terrassa. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies durant els treballs de millora. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. És tot un moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I 10 minuts, comentari d'actualitat, i és que aquest divendres ens en volem fer ressò de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Navarra, que ha confirmat la condemna per abús i no pas per violació als membres de la manada i que ha provocat una nova onada de protestes en diverses ciutats espanyoles. En parlem ara mateix ja amb l'advocat penalista Lluís Batlló. Molt bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, el Tribunal Superior de Justícia de Navarra que confirma la condemna per abús i no per violació als membres de la manada. Quina valoració en fa de tot plegat?
Doncs sí, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Navarra ha confirmat una sentència que ja va ser polèmica. I, de fet, dels 5 magistrats, 2 d'ells han emès un vot particular, considerant que els fets no serien constitutius d'abús sexual, sinó d'agressió sexual. On està el problema? Per a mi està la llei. Doncs, a veure, l'agressió sexual necessita violència o intimidació, i, en canvi, l'abús sexual requereix solament que no hi hagi consentiment. Està clar que la víctima no va donar el seu consentiment, però la sentència no considera aprovada la intimidació i parla solament de prevalença, que seria una de les formes de comissió de l'abús sexual. L'embolic està en que, a partir d'uns fets, és molt difícil distingir entre la intimidació i la prevalença. Estem parlant de dos termes molt similars. Doncs la prevalença pot intimidar la víctima. És a dir, el millor que podria fer-se és reformar aquest delicte i establir una doctrina coneguda com la del no és no. És a dir, si no hi ha consentiment, hi ha agressió sexual i punt.
Lluís Batlló, advocat penalista, fins la propera i moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i fins a la propera.
A Primera Hora, la informació que necessites per començar el dia.
3 minuts i arribarem a un quart de nou i també per començar el dia. Com dèiem, molt bona música que ens porta Manel Navarro. El disc forma part de la marató del 2018, d'aquest any dedicada al càncer, i compta també amb aquesta cançó, Compta amb mi.
Aguantant des d'un lloc perdut de la ciutat. Encallat en un món que t'han atofegant. Saps que en sóc i que no hauràs de fer-ho sol. I sóc perquè ens en sortim junts, sempre junts, cuidant de tu. Compte amb mi, quan la força es fon, no se'n surt del món, jo sóc aquí. Que demà al matí em tindràs a mi, no has de patir. Seré al teu costat fent més sols el camí. Es fon el sensor del món, jo sóc aquí. Que demà al matí em tindràs a mi, no has de patir. Seré al teu costat fent més sols el camí. Saps que hi sóc i que no hauràs de fer-ho sol. I sóc perquè ens en sortim junts, sempre junts, mirant per tu. Compte amb mi, quan la força es fon o s'ensorra el món, jo sóc aquí. Que demà al matí em tindràs a mi, no has de patir. Seré al teu costat fent més sols el camí. Compte amb mi, quan la força es fon, no s'ensorra el món, jo sóc aquí. Que demà al matí em tindràs a mi, no has de patir. Seré al teu costat fent més sols el camí.
sols el camí, no és a patir. Quan s'ensorra el món, no és a fer-ho sol. Jo seré aquí fent més dolç el camí.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
S'acosta el cap de setmana i en el camí de l'aigua hi posem música. Avui, amb grup legendari i amb una cançó gairebé amb connotacions evangèliques.
L'aigua musical.
She wore canvas shoes, white canvas shoes.
Segur que molts de vosaltres ja els heu reconegut. Es tracta d'U2. En un dels seus temes, aquest que escoltem, gairebé emulen un dels episodis bíblics de Jesús, tot caminant per l'aigua, Walk to the Water. En aquest cas, però, per arribar a assolir objectius en forma de música. U2, avui el protagonisme de l'aigua, ens ha arribat de la mà d'una de les bandes irlandeses més exitoses de tots els temps. Per tant, i amb la música, bon cap de setmana.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Has pres nota? Anem per feina arroba pangea.org o 93 443 3040. Ràdio Estel.
Vinga, doncs, 20 minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora hem de saber també a qui li hem de felicitar avui al dia. Com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
Avui és Sant Ambròs, nascut el 340 a Trèveris. Va estudiar a Roma. L'any 374, sent a Milà, va ser escollit bisbe per clamor popular, quan ell ni tan sols era diaca. A més, va ser ordenat tot seguit i proclamat bisbe el dia 7 de desembre del 374 al Milà romà. La ciutat el té per patró. Bon bisbe, diligent contra les heretgies arrianes, bon administrador i estimat pels feligresos, va morir el dissabte sant de l'any 397, al cap de més de 20 anys de regir els destins de la diòcesi milanesa. Afegim a Sant Ambròs la diada de Sant Agató, militar i màrtir, i la de Sant Eutiquià, papa, entre els anys 275 i 283, que va ser martiritzat. I avui també és Santa Fara, o més pròpiament Santa Burgondòfara, abadesa a Bari.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I 2 minuts que passen de... I 22, ara sí que ho dic bé. Minuts que passen de les 8 del matí, hora d'obrir novament la plana de l'agenda. Aran Soler, molt bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan.
Avui divendres 7 de desembre, va, Vetlla de la Immaculada amb el lema Facis en mi, segons la vostra paraula.
L'organitzen les delegacions Joventuts de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Al lloc, la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, aquí a Barcelona, avui a les 9 del vespre.
I avui divendres també convivència per a joves.
D'avui divendres fins diumenge, al lloc al monestir de Santa Clara, a Tortosa, l'hora de les 6 de la tarda del dia 7, d'avui fins a les 4 de la tarda del diumenge, del dia 9.
Recés d'Emmaús per a homes amb el lema i es posar a caminar amb ells.
D'avui divendres fins al diumenge dia 9, al seminari de Solsona, l'hora de les 6 de la tarda d'avui fins a les 6 de la tarda del diumenge dia 9.
Conferències sobre actuar des del cor de Jesús al cor de la humanitat.
Conferència inserida en el programa d'actes amb motiu del 275è aniversari del vot de poble al Sagrat Cor de Jesús. Organitza la parròquia de Santa Maria de Solivella a càrrec de la Victòria Molins, religiosa teresiana, i en lloc al Saló Parroquial de Santa Maria de Solivella, avui a les 7 de la tarda.
Vetlla de la Immaculada amb el lema Facis en mi, segons la vostra paraula.
Organitzen les delegacions de Joventut de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Al lloc, la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, avui a les 9 del vespre.
I aquest ja l'havíem dit, però calia remarcar-lo. Dissabte, 8, taller monàstic, per tal de donar a conèixer els joves de la vida monàstica.
Dissabte i diumenge organitza noviciat de Montserrat, al lloc al monestir de Montserrat, i per més informació i reserva, el telèfon 93-877-7765.
I diumenge 9, ahir diumenge 9, recés d'Advent.
A la Capella del Santíssim de la Catedral de Lleida, diumenge a les 6 de la tarda, diumenge dia 9.
I anem cap a xarxes, cap al món d'internet. Què s'hi explica?
Doncs mira, la tendència, Joan, d'avui és Feliz Finde, feliç cap de setmana, per aquells que estiguin de pont ja el tenen.
Feliz Puente, no també.
Doncs cap bon cap de setmana, perquè avui és divendres.
De fet, és d'aquells ponts que gairebé és aqueducte ja, 4 dies de festa. A més, què hi ha al món de Twitter?
Doncs mira, els tuits el destacar Joan Jordi Sánchez. Setè dia de vaga de fam. Diu, la vida a la presó no és vida.
I si aquesta presó és injustament decretada, encara menys. Llum als ulls i força al braç. També el Sartadi, res a celebrar, molt a denunciar. 24 hores de denúncia i dejuni, el Sartadi. I també pel que fa a Josep Borrell, també Josep Borrell Fontelles, que piulava, celebrem avui el 40è aniversari de la Constitució espanyola que ens ha proporcionat el període més llarg d'estabilitat i vegeu com ha permès que Espanya es converteixi en el país democràtic i europeu que és avui.
Vinga, va, 25 minuts ja que passen de les 8 del matí. Més bona música que ens porta des d'Itàlia, ni més ni menys que Umberto Tozzi, amb aquest tu.
C'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dai, ho un lavoro sano e tu, non verrà che lo sai, mi starà vicino tu, sei più bella che mai. Baci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu, chi mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in tu, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, fossi mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone cantera.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Fes els teus peregrinatges amb el Club Més Amics. Del 28 de gener al 3 de febrer, vine amb nosaltres a Terra Santa. Visitarem la muntanya de les Benaurances, Cafarnaum, el Mont Tabor, el Mar Mort, Betlem, la Basílica de la Nativitat, la muntanya de les Oliveres, el Cenacle, el Sant Sepulcre i molt més. Del 28 de gener al 3 de febrer, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fidias Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fidias Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com. Al cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el Club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopó i barra lliure fins a les 3 de la matinada al cap d'any del Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
8 i gairebé 32 minuts, ho dèiem a l'inici del programa, que aquest divendres ens en volíem fer ressò de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Navarra, que confirmava la condemna, i no pas per violació, sinó per abús de la manada. Això ja n'hem parlat a l'inici, però també volíem parlar d'aquests 40 anys de la Constitució espanyola i de quines vies polítiques va obrir la Carta Magna ara fa 40 anys, si continuen ara vigents, i quins en són els nous reptes. En parlem ara mateix amb Marcel Mateu, professor de Dret Constitucional de la UOC. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fa 40 anys va obrir noves vies polítiques, i quines aquesta Constitució va servir?
Bé, com que es partia de molt baix, es partia d'una dictadura, d'un règim franquista, qualsevol canvi doncs, es pot valorar com a positiu, partint de tan baix. Però jo crec que la Constitució espanyola va començar també a un nivell democràtic molt baix, perquè va arrossegar el llast del franquisme, bona part del llast del franquisme, i per mi el que és més greu és que al llarg d'aquests 40 anys ha mantingut, diguem-ne, un to molt baix, o fins i tot podríem dir que ha continuat baixant, diguem-ne, el seu nivell democràtic. I això, per tant, és una oportunitat perduda, una oportunitat, jo crec, greu, una possibilitat de millora, una possibilitat de democràcia perduda. Mm-hmm. Dic que va començar baix perquè va arrossegar, diguem-ne, aquells llast que deia abans de la transició, perquè això s'oblida, diguem, no? Però l'any 77, quan es va fer la Constitució, en les primeres eleccions del 15 de juny del 77, no tots els partits van ser legalitzats. El rei va nomenar a dit, per tant, un sistema gent democràtic, una cinquena part dels senadors. Mm. El partit del govern, la UCD, tenia diversos avantatges molt importants, en pressupost, en control dels mitjans de comunicació. Els militars van intervenir obligant a reformar alguns articles d'aquesta Constitució, per exemple, una tan fonamental com l'article 2, el que parla de la unitat indivisible i indissoluble. No? És a dir, hi ha tota una sèrie de mancances que hi són, però insisteixo, per mi el més greu no és que es va començar baix, sinó que al llarg d'aquests 40 anys s'ha anat baixant encara més en el nivell democràtic. Per exemple, en la separació de poders, com s'ha vist ara en l'últim moment, aquests últims temps, en la renovació del Consell de la Poder Judicial.
Mm. Per tant, entenc que és una Constitució que no es veu molt com a vigent, les seves característiques?
No, jurídicament és vigent, però políticament jo crec que té, com us deia, un nivell baix, democràticament molt baix. I, per tant, és una oportunitat perduda per a la democràcia espanyola, perquè haguessin pogut fer unes coses molt diferents en aquell moment, però sobretot per com s'ha desenvolupat. Perquè la Constitució, per exemple, en aquest cas, l'exemple que us posava, exigeix un consens per elegir els membres del Consell General del Poder Judicial, igual que els magistrats del Tribunal Constitucional. Mm. I el que diu la Constitució, en principi, en aquest punt concret, no estaria malament, perquè demana unes persones de prestigi, unes persones amb consens, i demana unes majories reforçades. Per això, els partits polítics actuals, el que fa 40 anys igual, ho han interpretat com que reparteixen per quotes. I, per tant, no van a buscar la qualitat de la persona elegida, sinó aquelles afinitats polítiques. I això és pervertir el text de la Constitució, això és pervertir l'essència, l'esperit amb el qual està redactat aquell article. Sí. Per tant, si hi ha no, moltes garanties, però sobre que ara s'interpreten a la baixa, el resultat no és molt positiu.
Una cosa que dona força al seu discurs, al discurs que ens feia ara, són les declaracions que ja coneixíem, però s'han tornat a posar, les hem vist a molts mitjans, aquelles declaracions off the record, podríem dir, d'Adolfo Suárez, dient que no hi va haver un referèndum monarquia o república perquè l'haguessin perdut, per tant, ell va posar el rei ja dit, diguem-ne.
Això em sembla a mi escandalós en un doble sentit. Escandalós per mateixes declaracions, perquè ens estan dient doncs, que algunes coses el poble espanyol en aquell moment no podia decidir, no li van deixar decidir, a diferència, per exemple, a Itàlia, no? Que la seva Constitució, abans de fer-la, doncs es va preguntar si es volia república o monarquia. Aquí no. Hi ha algunes coses que no es van preguntar, com per exemple la unitat de l'estat espanyol, això estava fora de discussió, com per exemple la monarquia, això estava fora de discussió. Però em sembla també molt escandalós, no només per aquest aspecte, sinó perquè la periodista que fa aquesta entrevista va passar 30 anys repetint que la transició va ser modèlica, que la transició va ser pacífica, que la transició va ser, vaja, extraordinària. I aquesta mateixa periodista és la que ens va amagar això. I, per tant, dona una mica la sensació que durant 30 anys van estar venent una moto, diguem-ne així, que no es correspon a la realitat. I ara tot just es comença a veure alguns d'aquests elements més escandalosos. Mm. Quina... Per tant, no és d'estranyar que llavors, sobretot la joventut, digui, doncs, amb aquestes regles de joc, doncs, potser no hi volem jugar, potser es volen canviar, no? Mm.
Quina explicació li dona que fins ara, de moment, la Constitució no s'hagi reformat en cap moment, quan Nord-Amèrica, per exemple, l'ha canviat desenes i desenes de vegades, l'ha modificat, molts països d'Europa també s'ha modificat, i per què Espanya no?
Bueno, l'estat espanyol s'ha modificat dues vegades. El que passa és que l'abast d'aquestes reformes ha sigut molt menor. Sobretot la primera, que es va reformar l'article 13.2, i la segona, que es va modificar l'article 135. Aquesta potser és una mica més important, però en tot cas són relativament menors i són només dues reformes en 40 anys. Com bé tu deies, en altres països s'han reformat moltes vegades. No? Segurament en part perquè el mateix procediment de reforma de la Constitució, quan es tracta de modificar qüestions molt substancials, la mateixa Constitució preveu un procediment molt costós, molt gravós, molt difícil de portar a terme. I, per tant, això és com una trampa que està inclosa en la Constitució. Per reformar segons quines coses, que teòricament es poden reformar totes, cal seguir un procediment tan dificultós que, de fet, sembla que estigui previst perquè no es porti a terme la reforma.
Quin hauria de ser aquest seguiment per una reforma de la Constitució?
Sí. D'entrada es demanen que ho aprovin tant el Congrés com el Senat, dos terços del Congrés i del Senat. De cada una de les dues cambres, dos terços. Això és una majoria molt reforçada, majoria, clar, 66%, diguem, no? Després s'han de dissoldre aquestes Corts que ho han aprovat, s'han de convocar, per tant, noves eleccions, s'ha de tornar a haver-hi unes noves Corts que ho tornen a ratificar per la mateixa majoria de dos terços. Si no s'arriba a aquesta majoria, ja s'atura la reforma, no hi ha reforma. I, finalment, si per segona vegada ho tornen a aprovar les dues cambres, tant el Congrés com el Senat, llavors cal sotmetre necessàriament a referèndum. Si en algun d'aquests passos no s'aconsegueix, que això, a més de ser dificultós, és molt llarg, perquè això estem parlant de bastant més d'un any anant de pressa, doncs no hi ha reforma. I, per tant, fixeu-vos que l'exigir dos terços, què està dient? Que si actualment hi hagués una majoria absoluta, és a dir, més del 50% a reformar qualsevol aspecte de la Constitució, no es podria fer. Amb més de la majoria absoluta no es pot fer. I això vol dir que si t'exigeixen dos terços, vol dir que un terç pot vetar a dos terços. I això ja es veu que democràticament, diguem, no, és difícil de justificar, no? Com pot ser que per decisió de les generacions passades, que fa 40 anys van posar aquest sistema, ara les generacions presents, dos terços no puguin imposar-se a un terç? O dit al contrari, se li dona el dret de veto a una minoria enfront a una majoria.
Per tant, senyor Mateu, quins considera que són els reptes per una nova reforma constitucional o per modificar, doncs, la Constitució als nous temps, diguem-ne?
Clar, si diguem-ne, hi hagués una majoria espanyola que volgués aprofundir en el caràcter democràtic de la Constitució, el primer que es volia reforçar seria aquesta separació de poders, que ara està molt entredit, no? Separació de poders no en els àmbits dels jutges, dels 5.000 jutges que ha estat espanyol, sinó els seus àmbits superiors, en el Tribunal Suprem, en el Consell General del Poder Judicial, aquesta és manera d'anomenar, diguem-ne, de manera que s'ha pervertit, no? I per tant s'hauria de reformar assegurant aquests magistrats tinguessin aquesta competència reconeguda, aquest prestigi, aquesta independència, no? I això igualment en el Tribunal Constitucional. Una altra reforma que s'ha parlat moltes vegades i no s'ha fet mai és el Senat, perquè tingui un caràcter de veritable cambra de representació territorial. Podríem blindar el repartiment de competències, que quedés molt més clar. Hi ha tantes coses per que aquesta Constitució sigui mínimament vàlida per a un espanyol del segle XXI, que quasi bé valia la pena potser replantejar-se de dalt a baix. No fer una petita reforma, sinó una revisió integral.
No sé si aquesta és una pregunta més política o més constitucional, però deixi'm preguntar-li, senyor Mateu, sí, si veu a curt o a mig termini que això sigui possible.
No, una revisió a fons, una revisió important, no, perquè això requeriria, com deia abans, l'acord dels grans partits, i els grans partits pràcticament no estan d'acord amb res, més que preservar la unitat de l'estat espanyol, i per això ja no cal reformar la Constitució, perquè això sí que queda molt clar, la Constitució espanyola. Però en tota la resta, en tot cas, es poden fer alguns petits canvis, jo quasi diria cosmètics, però canvis en profunditat. Els canvis que necessitaria una democràcia que mereixi aquest nom no els veig. Almenys jo no els sé veure en termini ni breu ni a mig termini.
Marcel Mateu, professor de Dret Constitucional de la Universitat Oberta de Catalunya, moltíssimes gràcies avui per participar en Ràdio Estel i explica'ns-ho tot plegat.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Els diumenges a la 1 del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
La Generalitat, al teu costat. Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones t'ofereixen l'atenció que necessites. Et podem orientar i assessorar sobre qüestions per dones i infants, temes laborals, de salut, separacions i custòdia dels fills o situacions de violència masclista. Comptem amb un servei gratuït d'atenció psicològica i jurídica. Entra a gencat.cat/atenció a les dones. 012. La Generalitat, al teu costat.
Casa meva és plena de records. De quan explorava cada racó i estudiava nits senceres. Quan cada benvinguda era una festa. Records de Nadal en família. Records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecàritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies. Xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Truc curt.
Doncs iniciem un nou truc curt quan són 3:15 del matí. Per tant, saludem ja el professor de català de l'Institut Angeleta Ferrer de Sant Cugat, Daniel Ruiz Trillo, què tal?
Hola, molt bé, molt bon dia.
I ben acompanyat.
I tant, molt ben acompanyat aquí amb 3 alumnes del meu institut.
Va, presenta'm els tu.
A veure, han vingut. Són 4 que fan aquest treball, que han fet aquest treball de recerca amb mi.
Ara parlem,
un no ha pogut venir, un no ha pogut venir. Han vingut el Carles Segura.
Molt bon dia.
Bon dia, Carles. El Didac Rocamora, bon dia, Didac.
Bon dia.
I el Xavi Alaborda, bon dia. Hola, Xavi.
Molt bon dia.
L'Oriol Gascó no ha pogut venir per motius familiars.
Anava a dir que si havia estat escapant, no ha volgut.
Sí, exacte. No, no, jo crec que està de pont, de viatge, i segurament doncs, no ha pogut, venir.
Aquests alumnes, falten filòlegs? L'altre dia llegia la notícia que falten molts filòlegs. Per què decidiu fer un treball de recerca sobre català?
Pues, a veure, el treball ha sigut, sobretot, vam buscar algú que ens agradés, que vam coincidir amb tots que a l'esport ens agrada a tots, concretament al futbol, i com de professor de TDR ens va tocar el Dani, vam mirar entre tots d'ajuntar un tema, o sigui, vam voler fer un treball que combinés a l'esport que ens agrada a nosaltres amb el departament de català, que és un treball del Dani, per poder col·laborar tots.
Intueixo que en un treball de recerca, intueixo no, ho sé perquè també l'he fet, que amb un treball de recerca descobriu coses noves. I què heu descobert?
Bueno, hem après diferents coses. Vull dir, hem entrevistat a molts periodistes que es dediquen a això i ens han explicat la seva feina en el seu món professional, que bueno, jo no estava enterat d'aquest tema. I m'ha servit de bastant, i també algunes paraules o coses noves.
Paraules i coses noves, va. Sí.
Doncs, bàsicament hem après anglicismes, per exemple, que jo no sabia què era, i paraules com corner, que em ve de... Com era? Sac de...
En lloc de servei de cantonada.
De servei de cantonada, això, doncs diem més corner, que és una paraula anglesa, o neologismes, com la paraula croqueta... I altres.
No sé si estàveu molt habituats vosaltres, perquè sou molt joves, a escoltar en Puyal, per exemple, o sou més de Joan Maria Pou?
Bueno, jo sí que escoltava allò típic que vas amb el cotxe, escoltant el Barça. Bueno, ara que ja jo no tinc Canal Plus, i bueno, sí que he escoltat bastants partits del Barça i del Puyal, sobretot. Més el Puyal que el Pou, sí.
Professor, noves paraules que ens deien els alumnes i que parlàvem l'altre dia, d'aquests nous neologismes que ara ens deien, d'aquests anglicismes, sobretot al món del futbol, i que ens va descobrir tant el mestre Puyal.
Sí, n'hem parlat també un parell o tres dies aquí a la ràdio, perquè també és un treball que l'han fet ells, però jo, pel fet de coordinar-lo, doncs, també m'he engrescat molt, i també és molt interessant veure com en aquest llibre, no, La llengua de retransmissions esportives, el lèxic del futbol, doncs, que han fet aquests 4 grans alumnes, que és un treball molt, molt maco, molt bonic, i sobretot és un treball molt extens, on es veu això, no? Que també nosaltres, en el dia a dia, expressions com escalfar banqueta, suar la samarreta, estar fora de joc, expressions d'aquest tipus, les diem referint-nos doncs, a la feina, o a la família, o als amics, i això és molt curiós, saber que venen del futbol. Ells, de fet, són molt humils, i aquí no volen fardar de tot el que han fet.
Que fardin, que fardin.
Però, si voleu, podeu agafar el llibre i començar a compartir amb els nostres oients tota la feina que heu fet, que fins i tot, doncs, llatinismes, paraules provenents d'altres esports, fins i tot, frases fetes. Vull dir que aquí han treballat aquests alumnes el Xavi, el Didac, l'Oriol i el Carles han treballat doncs, ben bé 10 o 12 tipologies diferents de paraules que podem trobar en el lèxic de les retransmissions esportives. Vull dir que aprofiteu que teniu aquí el micro. No, no us talleu, perquè la veritat és que som molt humils i mai doncs, volen fardar d'aquest treball, però jo crec que és un treball molt, molt bonic i molt extens per compartir. Per, com deies tu, bueno, com ha dit el Didac abans, això, doncs, la llengua i l'esport casen molt bé en aquest sentit.
Mm-hmm. Ens deia el professor, no només heu trobat paraules provinents del futbol, sinó també d'altres esports, com quins?
Bueno, del bàsquet hem trobat alguns anglicismes, vull dir, el bàsquet també ve dels Estats Units, sobretot la NBA i això, i, bueno, paraules típiques que la majoria de gent coneix, com pick and roll o pick and pop, o un, ha fet un dunk, o algunes coses així. Bueno, el que sap més de bàsquet és el
Sí, jo actualment jugo a bàsquet, he jugat sí? a futbol.
Va, explica'ns algunes d'aquestes, perquè ara m'heu deixat a mi. I dic, pues què és tot això?
Jo, per exemple, dic molt at the buzzer, ho dic sempre en anglès, que és quan fiques una canasta a l'últim moment, que està sonant al temps, quan la pilota està a l'aire. O, a veure, què més? At the buzzer...
For the win.
For the win, quan és el mateix, quan el tir és per guanyar. Sobretot, quan jugo jo en els entrenos, és el que ha dit el Carles, fa servir molt pick and roll i pick and pop, perquè són com molt... Aquests jo crec que serien els més bàsics.
Sí, eh?
Sí.
Tan bàsics que ni idea. Ni idea de tot això. Més esports, va.
No, més esports, jo hem fet algun...
Llengües, paraules provenents d'altres esports.
Deia el professor que havien trobat, ara estan repassant tots el llibre. L'heu presentat ja, aquest treball, o no?
No, encara no.
No encara, eh? L'esteu presentant aquí.
Sí, bueno, la part escrita ja... Bueno, li havíem d'entregar al Dani... I, bueno, això sí que ho hem fet, i, bueno, ara queda la part oral.
Preparats? Sí.
Nerviosos.
Nerviosos, eh?
Sempre.
A veure, l'hem començat a assajar ja, però només portem una quedada d'assaig. Encara està molt verd.
Això sí, podeu presentar aquest programa també com a prova oral. Va, més esports que dèiem.
Sí, bueno, mira, també trobem paraules aquí com noquejar, que bé, podria venir del karate o d'algun esport així, o remar, i amb el vent de cara a favor també podria venir, per exemple, de l'atletisme, i etc. Sí.
Deia remar, eh? Remar no prové del català.
No, sí que prové del català, però...
Com va això, eh?
Sí, que prové d'altres esports. El lèxic provinent d'altres esports, en el sentit que a vegades s'utilitzen figures en el futbol, que no provenen del futbol, sinó d'altres esports. Per exemple, sobre la botzina, han trobat ells... Jo torno a dir, no els agrada fer veure que han fet un gran treball, però sí que han fet un gran treball, no? Que sobre la botzina, doncs, es diu més, sobretot en els esports aquest, com el bàsquet, aquests esports que tenen una botzina al final de cada quart, doncs, en el futbol també es pot dir. I la que he trobat més curiosa és això del hat-trick. Es veu que el hat-trick... Xavi, d'on ve el hat-trick?
El hat-trick,
Dani... Estàs fent un examen aquí.
El hat-trick, Dani, prové del cricket, el 1878.
Prové del cricket. I sí que actualment es diu en el futbol... Quan fas els tres gols en un partit, però prové del cricket.
Sou futboleros, els tres, o no?
Sí.
Tu t'agrada més el bàsquet, deies...
Sí, però jo he jugat, la meitat de la meva vida he jugat a futbol. I sempre m'ha agradat molt.
Sí, jo porto tota la vida jugant a futbol i sóc molt fan de mirar els partits i tot. Sí.
Ara useu més aquestes paraules que abans de fer el treball?
Pues probablement sí, perquè abans no... Vull dir, no teníem un... No sabíem ben bé el significat exacte d'aquestes paraules o el seu ús que tenien i això. I amb el treball ja ens ha servit per... O sigui, tenir més recursos lingüístics.
Clar, i també vull dir, hi ha paraules com anglicismes que utilitzem nosaltres al nostre dia a dia i no en sabíem de que les utilitzàvem tant i ara ens hem adonat més.
Xavi, ara que ens parlaves d'aquesta paraula provinent del críquet, a part de paraules trobeu frases fetes, eh?
Sí, també hem trobat altres frases fetes, com venir com l'anella al dit, que vol dir ser oportú, o veure la padrina, que vol dir fer molt mal.
Veure la padrina, eh? Bona, sí, bona aquesta.
El Messi veu la padrina molt sovint.
Déu-n'hi-do, perquè la gent se'n faci una idea. Quants mesos porteu treballant això?
Quants mesos? Sí, bueno, pues, sí, uns 6 mesos,
mitjany.
Abril, a l'abril vam començar-nos a repartir la feina, a escollir el tema i això, i cada mes hem anat fent a poc entrevistes i hem anat omplint el dossier.
Ens deies, heu entrevistat a periodistes d'aquest món, amb qui heu pogut parlar?
Sí, bueno, hem entrevistat a Catalunya Ràdio, vam anar a entrevistar el Jordi Costa, el Xavi Campos, l'Eudald Serra, Sergi Andreu, i crec que no me'n deixo ningú.
Déu-n'hi-do.
Sí, després vam anar a RAC1, que vam entrevistar el Raül Llimós, tot i que ara ja no està, i ja està en un tema a l'Iniesta. I, bueno, Edu de Batlle, no?, també. No
sí,
sé
el si... que fa els partits espanyols.
Sí.
Déu-n'hi-do, quan els hi dèieu, és que farem un treball de recerca sobre aquestes paraules en català que provenen del món de l'esport, perquè usem cada dia també en el nostre dia a dia, com ens explicava el professor. Què us deien ells?
Bueno, el que ens explicaven era, bueno, una mica el seu treball i com es dedicaven, quin llenguatge empleaven, i això més o menys. Jo...
Sí, també amb quines preferències tenien a l'hora de retransmitir. Hi ha hagut bastantes opinions dividides de retransmissors que prefereixen més fer servir els anglicismes o prefereixen retransmetre més en català, saps? Fer servir el màxim el nostre idioma, intentar no dir paraules que vinguin d'altres.
Una gran invenció, com dèiem, del mestre, el mestre Puyal. I els hi preguntava a ells si estaven preparats per fer aquest examen oral, que és la presentació davant del jurat, no?, de mestres, i a tu toca defensar-los, entenc, eh?
Sí, defensar-los, sí, fins al final.
Deixa'm preguntar-te, Daniel, quan un professor de català veu... És que vull fer incís en això, perquè llegia la notícia fa pocs dies i em deixava una mica frapat, eh? Que falten molts filòlegs, etcètera, etcètera, que el català sembla que es vagi perdent a poc a poc. Quan un professor de català veu que els seus alumnes s'interessen per això, com se sent?
Molt orgullós. La veritat és que molt, molt orgullós. Aquests alumnes, aquestes persones em fan sentir molt orgullós perquè, sincerament, no només que hagin vingut fins aquí avui, sinó que ells han vingut a Barcelona per entrevistar, doncs, aquests periodistes com ben bé 3 o 4 vegades. Després també han fet entrevistes per WhatsApp i per e-mail. Fins i tot van parlar, a part de parlar amb mi, van parlar amb altres professors, amb 15 altres professors de l'escola. Van parlar amb 3 o 4 més. Quins eren?
Eren José Antonio.
De castellà, sí.
Sí, de llatí, d'avertaments. Eren de llatí, castellà, català i francès. Amb sí. 4 professors diferents, de diferents idiomes.
O sigui que no només tenim anglicisme, sinó que tenim llatinismes també, com dèiem, i galicismes, eh? Quan prové del francès.
Exacte, sí. I hem dedicat... Ells s'hi han quedat moltes tardes, moltes estones, moltes tardes. Hem quedat ben bé 30 dies. També, fins i tot, el Didac ha perdut un parell o 3 d'hores del pati. I per recuperar el temps, i la veritat és que això et fa sentir molt bé, t'omple molt que pensar que hi ha joves que s'interessen per les coses, en aquest cas s'interessen també per la llengua, per l'esport, és molt important, perquè hi ha gent que es pensa que no, que passen de tot, que no sé què, que no sé quants, però és important donar a conèixer i saber que això, que hi ha joves molt involucrats pels temes i per treballar i per estudiar.
no sé si ells ho saben, segur que sí, però t'ho pregunto tu, que hi ha uns premis, després de presentar el treball, hi ha uns premis dedicats als treballs de recerca. Està pensat presentar aquest treball o no?
Sí, de fet, ens ho ha dit també la coordinadora de batxillerat. Quan l'ha vist, ens ho ha dit. Li ha agradat tant que ens ho ha dit.
Escolteu, nois, moltíssima sort en aquesta presentació que serà d'aquí ben poc, em sembla, d'aquí dues setmanes.
Sí,
déu-n'hi-do. Estaria bé que tornéssiu i ens expliquéssiu com ha anat, i si no tindrem el professor que ens ho dirà, segur que va bé. Moltíssimes gràcies per venir, per explicar-nos aquest treball que ha valgut molt la pena. Professor, ens portaves un palíndrom, eh?
Un palíndrom, sí, un palíndrom especial.
Ràpid, que era?
Cadí-didac.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Nosaltres hi tornem dilluns a partir de les 8.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. Felip VI va demanar diàleg ahir per resoldre les discrepàncies i va demanar complir les decisions dels tribunals, tot i que no va fer al·lusions directes a l'independentisme català. En el seu discurs de més de mitja hora, el cap de l'Estat va fer referència en diverses ocasions a que Espanya ha hagut de fer front a fets molt greus i molt seriosos que han afectat la llibertat i la convivència durant aquestes últimes 4 dècades. D'altra banda, tensió a Terrassa aquest dijous. Ahir, coincidint amb el dia de la Constitució, almenys 19 persones van resultar ferides en les càrregues contra col·lectius antifeixistes que es manifestaven contra un acte convocat per Vox a la plaça 1 de Maig per celebrar els 40 anys de la Constitució espanyola. Hi va haver 2 detinguts acusats d'atemptat a l'autoritat. La CUP va denunciar que la diputada Maria Sirvent havia rebut un impacte de bala de foam. La diputada de la CUP va ser una de les persones ferides allí a Terrassa. D'altra banda, Emmanuel Macron ha acabat cedint del tot. Per intentar frenar la violència, el seu govern ha retirat definitivament la taxa als carburants que han cès al país. L'executiu francès no ha arribat ni a debatre la suspensió de 6 mesos de la taxa per poder negociar amb els armilles grogues, com es va anunciar dimarts, sinó que l'Elysée ja ha anunciat que la suprimeix. D'altra banda, qui va ser un dels primers activistes del LGTBI, lesbianes, gais, bisexuals i transexuals, Fernando Lumbreras va estar trobat mort amb signes de violència a casa seva a València. Segons van confirmar els mitjans, fonts de la investigació i del seu entorn, Lumbreras, de 60 anys, hauria mort a cops. I d'altra banda, que la pau et cobreixi o Ciutat de Pau s'inscriurà en la Rambla en record el 17 d'agost. És el text que quedarà inscrit a terra a la Rambla en record dels atemptats del 17 d'agost de l'any passat. Ho va anunciar l'alcaldessa Ada Colau, tot recordant que és una de les frases que es va dipositar a la via els dies posteriors. Així, amb aquestes paraules, van encapçalar un memorial que van acompanyat del dibuix Barcelona de l'artista Frederic Amat, una obra on la lletra hi forma un llaç negre. Fins aquí les notícies, i tornarem amb més informació, actualitzant-la a partir de les 10, dintre del programa Fórmula Lesant.
Ràdio Estel. Grups de veneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you
climbing up the road. No hace falta dejar a todos los hijos lo mismo cuando fallezcas. ¿Crees que debe dejar lo mismo a un hijo sano que a un hijo enfermo? El testamento te permite repartir como tú quieras. Aprovechalo.
Es un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Un segon, 2 segons, 3 segons, 4 segons, 5 segons, 6 segons, 7 segons. El temps no cura el càncer. La investigació, sí. I quan... El 16 de desembre, la Marató de TV3 pel càncer. Truca. La investigació dona vida.
Ràdio Estel.
Fórmula Estel, Joan Trias. les albes veieu passar un vaixell besant les aigües del mar, bressol dels déus, feu-li senyal que pugui veure un son i navegar nosaltres cap al nord.
Si no duixes
California, I'm hoping it's going to come true.
Com saben, cada 15 dies connectem amb la Independent, aquesta agència de notícies en clau de gènere, per saber quins són els temes que tracten, què en pensen sobre l'actualitat. En parlem, com sempre, amb Montserrat Minovis. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
No fent pont i treballant, eh?
Ja veig, ja. Els ponts no existeixen a la ràdio.
Exacte.
Els mitjans de comunicació. Hem d'estar aquí sempre al peu del canó.
Eh? I ben fet que fem.
Que
fem. Quins temes ens porteu aquesta a veure, setmana a la Independent?
Com que, com tu ja has remarcat, sortim cada 15 dies, precisament. I, per tant, doncs, comencem amb una àmplia informació sobre tots els actes que van tenir lloc el dia 25 de novembre contra la violència masclista, contra la violència a les dones. I diguem-ne que l'article de Castellera no és tant el que va tenir lloc aquí a Barcelona o altres indrets de Catalunya, que també, sinó que hi ha un ampli reportatge, un ampli escrit de la Lídia Vidalta sobre feministes i organitzacions socials contra el G20 a l'Argentina, que, com sabeu, va tenir lloc aquesta reunió dels més poderosos a la capital de l'Argentina, Buenos Aires, fa pocs dies. Però almenys un article molt lúcid i molt interessant sobre com les dones també reclamen els seus espais de llibertat dins aquestes... Tampoc són tan maratonianes sessions dels més poderosos del món que es reuneixen dues o tres vegades a l'any per decidir quin ha de ser el nostre futur. Ves per on.
Per tant, mancar clau femenina en els espais de poder, també?
Exactament. És el Foro Feminista contra el G20 i diversos grups i organitzacions polítiques socials van manifestar-se a Buenos Aires i a d'altres ciutats de l'Argentina contra les polítiques econòmiques del G20 i del Banc Mundial Internacional, també el 30 de novembre, que va tenir lloc també en aquesta mateixa capital argentina. Després, també un reportatge sobre els Premis de Comunicació No Sexista d'aquest any 2018, que sabeu que atorga que des de fa una bona pila d'anys l'Associació de Dones Periodistes. Primer van ser els Premis El Car del Lliri i La Rosa del Desert. Després es van ampliant diverses facetes dels mitjans de comunicació. Aquest any el Premi Margarita Rivière va ser per la periodista, pel rigor periodístic, el major de gènere, la periodista Rosa Maria Mateo, que encapçala la direcció de l'Ente Público Ràdio Televisió Espanyola. A més, la trajectòria professional va ser premiada la Carmen Sarmiento, la periodista de la Sexta Ana Pastor, la doctora Carme Valls Llobet, la periodista esportiva Gemma Barrero. També va haver-hi un apartat de premi per l'exposició Dones, una exposició molt interessant que es veurà a la resta del país. El moviment Mujeres de Ràdio Televisió Espanyola, recordeu que els divendres protestaven vestides de negre, i el programa que setmanalment sembla que es fa a Ràdio 4, també dedicat a les dones. La mostra FEMAR, destaquem, que celebra 25 anys d'existència. Tenim un record per la Sara Masó, una gran companya i una bona i excel·lent periodista que va morir aquesta setmana passada i que, a més, va ser de les fundadores de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. La Mercè Foradada, el Penedès Esquerra de Xató, Carnaval i Escriptores, és un escrit de la Maria Rosa Noguer, escriptora i professora de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, que investiga sobre la bondat en la seva darrera novel·la. La Gisela Evangelista escriu sobre els temps revolts de resistència contra el racisme i el sexisme que es diuen a l'Itàlia, així entre cometes, jo us diria dir feixista, i la Sissi Bubú parla que, desgraciadament, a Grècia fa pocs dies es va haver l'assassinat amb violència d'una noia de 21 anys. És a dir, hi ha diverses col·laboracions que parlen dels feminicidis, és a dir, els assassinats contra les dones que estan passant a diversos indrets i nacions del món. Mm. És una plaga que aquesta no s'aconsegueix erradicar i les xifres es van engruixint. Per cert, en un dels apartats destaquem les xifres que es donen actualment de violència de gènere al nostre país.
Que són altíssimes encara a dia d'avui, eh?
Semblava que es havia aturat, però darrerament ha tingut un repunt. Per tant, això vol dir que les lleis que existeixen no són degudament aplicades o són insuficients. Per tant, jo crec que Sembla que els governs es volen posar les piles perquè la vicepresidenta del govern, el Sartagi, ha fet una proposta, sembla, en aquest sentit, per veure si es millora aquesta situació.
Montserrat, abans de continuar amb els temes que tracteu amb la Independent, i ara que em tractaves aquest tema de la violència de gènere, deixa'm comentar-te aquesta notícia que sabíem aquesta setmana, i és que el Tribunal Suprem de Navarra, de Navarra, confirmava aquesta sentència de 9 anys de la manada. Quina opinió tens al respecte?
A veure, no podem tenir cap bona opinió, és a dir, són de les que si cal manifestar-se al carrer en contra de que només és una agressió sexual i que no és una violència de gènere. Jo crec que aquests 9 anys són absolutament insuficients i, a més, encara té una altra característica prou important, i és que no ingressen immediatament a presó. És a dir, si encara hi hagués hagut aquest gest, és a dir, hi ha l'ordre expressa de que des de demà o des d'aquesta nit ja han d'ingressar a presó, una podria matisar la seva opinió, però com que no és així, ara s'ha d'esperar a veure què diu els tribunals superiors en aquest sentit. Per tant, jo crec que realment, tal com ahir llegia en un article, no recordo de quin diari, haig de manifestar que realment la justícia és absolutament patriarcal a l'estat espanyol.
I, de fet, déu-n'hi-do les manifestacions que s'hi han fet,
Sí, jo crec que és un operar, és que no es poden acceptar aquestes sentències. Quan no es tracta, és una violació grupal, són 5 persones que ataquen amb una dona amb nocturnitat i alevosia, com es diu. Com poden dir que només no és violència i no és un assassinat? Per la mort de Déu, aquests jutges, no sé, i entre ells una jutgessa, per cert, poden dictar una sentència d'aquestes característiques. Sincerament, és llestimosa.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Volíem saber l'opinió de Montserrat Minovi, és una de les periodistes que forma part de la Independent, l'agència de notícies en clau de gènere, sobre aquesta notícia que deixava doncs, a tothom doncs una mica així...
Perplexes,
sí, exacte.
O bocabadat, si vols, per utilitzar una expressió molt nostrada.
Per utilitzar una expressió nostrada i suau, també, perquè déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do com està el món. Vinga, abans,
sí, queden... No, es mereixen que li... Sincerament, potser em passaré una mica, però aquests jutges són uns poca vergonyes.
Ens queden 2 minuts per arribar a 9:45. Per tant, 2 minuts encara per aprofundir sobre alguns dels temes més que tracteu en aquest quinzenal de la Independent. Va.
Veure, hi ha diversos apartats. Hi ha l'apartat cultural, que no m'hi entretindré tampoc. Hi ha les 6 entitats de gènere. És a dir, diguem-ne que aquests són els temes principals de la primera pàgina, no? Però després, tenim un munt de temes: apoderament i lideratge, comunicació TICS, cultura, desenvolupament, drets humans i drets de les dones, economia i treball, esports, identitats de gènere, igualtat, infància i adolescència, memòria, migracions, noves masculinitats, religió i espiritualitat, salut, vida quotidiana, violències. I després les cartes, l'opinió, entrevista de dones del món i qüestionaris. I realment és molt dens. El que sí que podem dir és que hem superat ja la xifra de 12 milions de visitants i que cada dia doncs, les entrades són més nombroses, en particular doncs, diferents. Ara avui no t'ho puc dir, però un altre dia, si de cas, te diré amb especificitat, quines són les notícies més llegides.
Doncs estaria molt i molt bé i que cada dia creixi aquest nombre de lectors que té la Independent, perquè de veritat que val molt i molt la pena. Si voleu saber-ne més, no us ho perdeu, www.laindependent.cat. A partir d'aquí poden llegir totes
Exactament.
Les notícies i articles.
Notícies amb visió de gènere.
És que avui ha estat en actualitat la violència de gènere que tenim tots la paraula al cap ja. Montserrat Minovis, periodista de la Independent, moltíssimes gràcies per portar-nos tots aquests temes i per donar la teva opinió sobre aquest cas de la manada.
A vosaltres, per dedicar-nos aquesta estona.
Fins a la propera, una abraçada.
A reveure, bon dia a tothom.